Bon dia, els pobles de la Garrotxa denuncien manca de seguretat.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Falten mitjans, però falten mitjans ja. No falten mitjans. A la propera tongada de Mossos entraran, com va dir el conseller un cop a una reunió que jo vaig poder assistir, no, vindran 8.000 Mossos, però quan vindran 8.000 Mossos? A veure, quan vindran?
És el segon tinent d'alcalde de Besalú, Germán Mas, que ha denunciat que les situacions que es troben en municipis com el seu han d'esperar hores a rebre suport per part dels Mossos d'Esquadra. Tot i haver-hi reforços, en falten per cobrir la majoria de fets delictius que puguin arribar a produir-se. Mas també ha remarcat que els mitjans falten ara mateix i no a l'espera de futures promocions de nous agents. De seguida, però, repassem aquest i altres temes. Abans, però, avui és dimecres 19 de juny del 2024 i el dia té més continguts que repassem en forma de titulars.
El dia en 4 minuts.
El pla estratègic del sector primari i agroalimentari de la Garrotxa posa en marxa 17 accions. Un estudi de dinàmica ha permès iniciar accions que ajudin a donar suport als productors locals i a la vegada mantenir el paisatge i entorn natural de la comarca. Exemples d'aquestes accions són la selecció d'empreses que proporcionin menjar de qualitat a les escoles, ajudes per propiciar relleus agraris o assessorament per facilitar tràmits administratius. La consellera comarcal de Turisme i Empresa del Consell Comarcal de la Garrotxa és Gemma Granelias.
En aquest cas s'han prioritzat 17 actuacions que hem acordat també entre sector públic i sector privat, en el qual les hem aterrat, i cada una d'aquestes té un responsable, diem-ho aquí sobretot, per garantir que es puguin desenvolupar de la millor manera possible. Així que tenim un compromís ara més o menys de cada 3 mesos anar fent una valoració de com s'han anat desenvolupant aquests treballs. De fet, alguns ara ja s'han emprès, com temes dels menjadors escolars, ramaderia extensiva, relleu agrari, que això ja s'estava impulsant, però sobretot garantirà que 3 mesos fer aquest seguiment.
Pel que fa a les comarques gironines, els enginyers gironins visen un 30% més de projectes d'instal·lacions fotovoltaiques a la demarcació durant el 2023. El col·legi destaca que el sector de l'energia guanya pes i ja suposa gairebé 4 de cada 10 projectes que segellen. Les exportacions gironines creixen un 16% a l'abril, empeses per l'alça de les càrnies i la indústria química. Durant el primer quadrimestre d'any, les vendes de les empreses gironines a l'exterior ja superen els 2.700 milions d'euros. Informació que ampliarem en l'informatiu que tot just ara comença. Tornem cap a la Garrotxa perquè l'Ajuntament de les Preses millora diversos punts del municipi. A la zona de Codella han renovat el mur de pedra seca i han instal·lat 2 faroles alimentades amb energia solar. A més, també segueixen amb les actuacions de tancar els espais on estan ubicats els contenidors amb tanques reciclables. L'alcalde de les Preses és Albert Danés.
Sí, això també a petició veïnal, doncs, que ens agrada molt, m'agrada molt a mi també, doncs, trobar-me amb els veïns, parlar-ne de les necessitats que poden tenir a cada zona del nostre municipi, i aquí sí que es va detectar, doncs, que la il·luminació, doncs, podia ser un problema, era un problema, doncs, quedava una zona molt fosca. Vam parlar amb els serveis tècnics, vam mirar, doncs, a veure quina solució podíem trobar, i al final hem trobat aquesta solució de posar aquestes faroles alimentades amb energia solar per tal de que, doncs, hi hagi aquesta il·luminació en una zona que també és una curva i uns encreuaments que hi ha, doncs, a l'entrada de la zona de Codella.
I Santa Pau ja disposa de biblioteca municipal. Des de fa unes setmanes el municipi compta amb aquest nou servei que ha de convertir-se en un punt de trobada intergeneracional. S'ha instal·lat a Can Baireda, però es tracta d'una mesura temporal. L'alcaldessa és Cris Capó.
L'hem fet ara transitòriament a Can Baireda, que està allà sota la plaça Porxada, que al primer pis tenim el casal de la gent gran, i és a dir, el que seria la planta baixa, i al primer pis hem fet aquesta biblioteca que ha quedat tan cuca. L'estem equipant, no?, en contes, en llibres, perquè ha de ser un espai que els joves també puguin anar a fer els deures, que la gent gran es trobi gust per anar a llegir, i aviam si arrenquem, no?, sobretot ja de cares més a la tardor, que algú s'animés i volgués gestar un grup de lectura.
I tornem cap a Olot perquè a les escoles d'Olot s'acomiaden del curs escolar a la piscina municipal. Des de l'1 de juny aquest equipament ha obert els seus serveis i els centres educatius n'estan gaudint. Es tracta d'una jornada diferent, lúdica i educativa per a ells i elles. Un dels encarregats de supervisar l'activitat ha estat Albert Ferrés.
Ens serveix primer per disfrutar de l'experiència, que potser hi ha nens i nenes que d'altra manera no vindrien, i també nosaltres com a mestres d'educació física, doncs, per avaluar alguns hàbits, des de higiene, també a nivell esportiu, de diferents habilitats, vull dir, ens serveix per diverses coses. A nivell de centre ens va molt bé poder venir amb diferent alumnat, que comparteixin experiències, vivències i que es vagin, bueno, que convivint més entre ells i elles.
En esport segueixen els moviments de les oficines de la Unió Esportiva Olot i és que Jordi Manzano renova una temporada més amb la Unió Esportiva Olot. El jove amarenc de 20 anys ha gaudit d'un bon protagonisme aquesta temporada a tercera federació sota les ordres de Pedro Dolera. I l'associació de darders de la Garrotxa fa una crida per rejuvenir les bases dels darts a la comarca. El seu president, Jordi Arimany, ha apel·lat als beneficis en càlcul mental que comporta la seva pràctica regular. També ha lamentat que a la Garrotxa no hi hagi prou espai per jugar a les competicions i hagi hagut de desplaçar-se al Berguedà.
Ens està tocant l'època que abans hi havia hagut 30 equips a la Garrotxa i ara per fer-ne 48 hem d'anar a tot Catalunya. Llavors realment costa que la gent s'impliqui a poder jugar, tot i que ara hi ha moltes facilitats perquè la Lliga la juguem online, llavors és molt més fàcil perquè la gent no s'ha de desplaçar amb el vehicle.
I el Dia Internacional del Ioga reivindica l'evolució d'aquesta disciplina a Olot. La professora Isabel Curós assegura que la població ja té més consciència que el ioga va més enllà d'una pràctica física. El Casal de les Fonts ha acollit aquest cap de setmana una jornada de 12 hores dedicada a aquesta disciplina.
Fer la primera celebració del Dia Internacional que es feia a tots els llocs del món, a ciutats així molt importants, i llavors l'ambaixada de la Índia, la gent que s'adjuntava a aquesta celebració a través d'ells, ens enviava un vídeo on tothom feia la mateixa pràctica, sortia el ministre de la Índia explicant el propòsit del dia, bueno, va ser molt bonic, i a partir d'aquell any, cada any ho hem anat fent fins a quan va venir el Covid, que ho vam parar, i ara aquest any ho reprenem altra vegada.
I a la nostra contraportada, garantir el dret a la feina i a un habitatge digne per a tothom són els principals reptes d'Integra. Ho ha explicat la gerent de l'entitat, Núria Fiter, en la segona edició de l'entrega de Premis d'Integra. Explica que és el moment d'iniciar una nova etapa amb projectes més significatius i rellevants per a les persones.
Bé, jo podria dir que estem molt focalitzats en garantir el dret a l'ocupació, és a dir, a un treball a l'empresa ordinària, i també el dret a garantir un habitatge digne i en condicions.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I avui a Catalunya, Espanya i el món... Doncs avui a Catalunya, Espanya i el món és notícia que Junts demana temps a Rull per aconseguir els suports per investir Puigdemont. El president del Parlament anunciarà aquesta tarda que dimarts que ve no hi haurà ple d'investidura, tot i que començarà el compte enrere per a una repetició electoral si no hi ha un candidat investit. Atenció al Parlament Balear, el president de Vox estripa una foto de víctimes del franquisme. Les imatges les portava una de les dues diputades socialistes que han estat expulsades de la cambra durant un debat per derogar la llei de memòria democràtica. Rull arrenca consultes conscient que no tindrà candidat per a la investidura. Si Rull constata que cap candidat té els suports necessaris per a la investidura, podria activar el compte enrere per a la convocatòria automàtica d'eleccions. I en l'àmbit ja internacional, Joe Biden obre la porta a regularitzar més de 500.000 de migrants arrelats als Estats Units. La iniciativa, presentada enmig de l'any electoral, permetria obtenir la nacionalitat nord-americana a migrants cònjuges i fills de ciutadans nord-americans que fa almenys 10 anys que són al país. Putin viatja a Corea del Nord per segellar un nou pol alternatiu a Occident. Segons Washington i Seul, Corea del Nord subministra armes a Rússia per a la guerra d'Ucraïna a canvi d'ajuda i fa saltar pels aires les sancions internacionals. I càmeres amb intel·ligència artificial que detecten emocions, el polèmic test descobert en estacions de tren britàniques. Els documents que s'han fet públics suggereixen que les dades recollides sobre els passatgers britànics es podrien utilitzar en sistemes publicitaris.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i emportar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez. Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
El temps serà ja una mica més variable. S'acosta una pertorbació que ens afectaria més de ple de cara a demà dijous. Però bé, la calor sembla que continuarà, potser no tant com ahir, potser baixa un grau o dos, i ahir va arribar als 32 graus a Salitja, a la Selva, 30 graus a Vic, 28 a Olot, es va arribar també als 31 graus a Mieres, o per exemple 27 a Camprodon, aquí amb una mínima fresca de 9 graus. Bé, les nits són suaus, al voltant de 20, 21 cap a la costa, a l'interior ja costa baixar dels 15 graus, i al Pirineu també costa baixar dels 7, 8, 9 graus de temperatura. Avui, doncs, un dia mig ennuvolat, especialment a partir del migdia ben ennuvolades, i passat el migdia ja pot caure alguna gota a l'interior. Entre el migdia i la tarda, algun xàfec, alguna tempesta, preferentment Pirineu, Prepirineu, Osona, Lluçanès i Garrotxa. A la costa no arribaria a ploure, però hi ha aquest petit canvi de temps que sobretot es farà doncs, més eficaç demà. Un dia més ennuvolat, algunes pluges, algunes tempestes, localment podran ser moderades i a més tindrem pols en suspensió del nord d'Àfrica. Per tant, podria caure pluja bruta de fang. Les temperatures demà sí que baixaran una mica, un tren de dia, sobretot, i divendres, encara de matinada, matí algun ruixat, amb un ambient una mica més suau, una mica més fresc. Però el cap de setmana, en principi, tornaria a la bonança i la temperatura tornaria a pujar sense cap calor exagerada.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja el nostre tema de portada, i és que els pobles de la Garrotxa denuncien manca de seguretat. Reclamen que s'ampliï el nombre d'efectius policials. Tot i haver-hi reforços, en falten per cobrir la majoria de fets delictius que puguin arribar a produir-se. El segon tinent d'alcalde de Besalú, Germán Mas, ha denunciat les situacions que es troben en municipis com el seu, on han d'esperar hores a rebre suport per part dels Mossos d'Esquadra. Mas també ha remarcat que els mitjans falten ara mateix, i no, a l'espera de futures promocions de nous agents. Roger Isern.
La manca d'efectius policials en pobles petits és un fet, concretament des de fa temps, i diferents representants d'ajuntaments de la Garrotxa ja han demanat que se solucioni la situació. Sense la cobertura d'una policia local, com és el cas d'Olot, la resta de la Garrotxa depèn exclusivament dels Mossos d'Esquadra. Falten patrulles i mitjans per cobrir fets que passen als pobles i que a vegades tarden més d'una hora a tenir presència policial. El segon tinent d'alcalde i regidor a l'Ajuntament de Besalú, Germán Mas, ha estat així de contundent sobre aquesta situació en declaracions al Des d'aquí, d'Olot Televisió i Ràdio Olot.
Falten mitjans, però falten mitjans ja. No falten mitjans. A la propera tongada de Mossos entraran, com va dir el conseller un cop a una reunió que jo vaig poder assistir-hi, no, vindran 8.000 Mossos, però quan vindran 8.000 Mossos? A veure, quan vindran?
A la majoria de pobles de la Garrotxa, el dia a dia sense patrulles policials fixes es converteix en hores d'espera i molt temps per haver de fer tràmits com les denúncies. Mas remarca que els Mossos d'Esquadra no poden complir amb els serveis per manca d'efectius.
Davant de poblacions on no hi ha policia municipal, depenem únicament dels Mossos. I actualment els Mossos no poden complir amb totes les poblacions petites perquè els hi falten mitjans.
El regidor de l'Ajuntament de Besalú també detalla el que podria ser una solució davant la falta d'efectius policials als pobles de la Garrotxa. Diu que s'hauria de plantejar un espai on la gent pogués fer denúncies presencialment.
Haurien de plantejar, com bé van plantejar el conseller, de que cada població petita pugui haver-hi un espai on la gent pogués fer la denúncia al moment. Almenys tindríem estadístiques reals. Això sí que seria estadístiques. Si no, només consta trucades de telèfon.
Els diversos ajuntaments de pobles de la Garrotxa reclamen solucions immediates davant la manca d'efectius policials i seguretat. Davant l'arribada de festes majors d'estiu, ja és un fet que es converteix en una gran preocupació.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I el Pla Estratègic del sector primari i agroalimentari de la Garrotxa posa en marxa 17 accions. Un estudi de dinàmic que ha permès iniciar accions que ajudin a donar suport als productors locals i, a la vegada, mantenir el paisatge i entorn natural de la comarca. Exemples d'aquestes accions són la selecció d'empreses que proporcionin menjar de qualitat a les escoles, ajudes per propiciar relleus agraris o assessorament per facilitar tràmits administratius. Gerard Puigdemont.
Dinàmic ha impulsat un estudi sobre l'estat del sector primari i agroalimentari de la Garrotxa. El Pla Estratègic, que va començar fa uns mesos, ja ha extret dades i conclusions. Algunes de les més destacades són l'envelliment de les persones de la comarca que tenen explotacions agrícoles o ramaderes, amb mitjanes d'edat de 57 anys als homes i de 59 entre les dones, però també el fet que la superfície agrícola de la comarca s'hagi reduït en més de 5.000 hectàrees en els darrers 25 anys. També que la majoria de cultius són farratges i gra i que darrerament s'ha notat un augment de la producció agrícola ecològica o que els productes que es fan a la Garrotxa són de qualitat i que tenen un client fidel. Molts pagesos també es queixen de les complicacions burocràtiques. Amb tot això, des del Consell Comarcal de la Garrotxa, Adrinoc, el Consorci de l'Alta Garrotxa i altres agents han posat en marxa diferents accions per tal de millorar el dia a dia de les persones que treballen en el sector primari. En parla Gemma Canalies, consellera comarcal de Turisme i Empresa al Consell Comarcal de la Garrotxa.
En aquest cas s'han prioritzat 17 actuacions que hem acordat també entre sector públic i sector privat, en el qual les hem aterrat, i cada una d'aquestes té un responsable, diguem-ho aquí sobretot, per garantir que es puguin desenvolupar de la millor manera possible. Així que tenim un compromís ara més o menys de cada 3 mesos anar fent una valoració de com s'han anat desenvolupant aquests treballs. De fet, alguns ara ja s'han emprès, com temes dels menjadors escolars, ramaderia extensiva, relleu agrari, que això ja s'estava impulsant, però sobretot garantirà que 3 mesos fer aquest seguiment.
Altres accions amb les quals s'està treballant en el marc d'aquest pla estratègic són l'impuls del comerç local a través de xerrades o facilitar tràmits administratius que depenguin de l'àmbit local. Adrinoc, per la seva banda, treballa per facilitar relleus agraris amb la posada en marxa del tiquet rural amb ajudes que poden arribar als 35.000 euros. Alguns productors de la comarca valoren positivament que des de les administracions locals s'impulsi aquest estudi amb accions a executar. En parla la Núria Franc i en Fermí Coromines.
Aquest estudi és el començament de poder-nos plantejar com volem la Garrotxa. Tots aquells petits pagesos, productors, que estem a dintre del territori, tant sigui fent horta, com sigui amb animals que estan ben criats i amb extensiu, com sigui fent un bon formatge, un bon pa, tots aquests petits pagesos, aquests petits productors, són part de la conservació d'aquest territori. Som un tallafocs en un cas d'incendi perquè mantenim zones netes.
No entenc és que un senyor que té quatre truges li facin complir el que en té, ni un que ni té 4.000. Per tant, al final aquesta persona diu, uita, per quatre plego i s'ha acabat. Això és un punt que jo crec que ara veig que tornem a anar a crear-ho, una petita empresa tiri endavant i que tingui una qualitat que jo crec que s'ha d'anar reconeixent. I jo crec que això, aquest estudi, doncs, remarca això. Remarca gent que són petitets, que volen fer les coses ben fetes.
Aquest pla estratègic pretén que la Garrotxa segueixi assegurant en els pròxims anys que hi hagi persones que treballin en el sector primari i que a la vegada aquestes mateixes persones amb les seves activitats ajudin a mantenir el paisatge i l'entorn natural garrotxí.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. Radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Radiolot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Radiolot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I avui també és notícia que els enginyers gironins han visat un 30% més de projectes d'instal·lacions fotovoltaiques arreu de la demarcació durant el 2023. En concret, durant l'any passat se'n van segellar 345. En comparació al 2021, la diferència és significativa perquè fa 3 anys tan sols se'n van tramitar 21. El Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona assegura que les energies renovables guanyen pes, possiblement com a resposta a l'augment del preu de l'energia i el gas durant els darrers anys. En paral·lel, també destaquen aquells projectes vinculats amb l'eficiència energètica i amb la climatització, com l'aire condicionat, la calefacció, el fred industrial o solar tèrmica. Entre uns i altres, sumen un centenar de projectes visats més. I les exportacions gironines han crescut també un 16% a l'abril i tanquen el mes, situant-se en gairebé els 708 milions d'euros. Aquest increment s'explica s'explica sobretot pel bon comportament d'aquells sectors considerats motor de l'economia gironina a l'estranger. Durant l'abril, tant el sector alimentari, amb les càrnies al capdavant, com la química i els fabricants de maquinària han incrementat vendes a l'exterior. En el cas del clúster carni, les seves indústries han superat els 170 milions d'euros de facturació a l'estranger, apostant per altres mercats més enllà de la Xina, que el rànquing de països se situa en setè lloc. De retruc, en l'acumulat de l'any, les exportacions gironines també creixen, en aquest cas un 6,3%, i ja superen els 2.700 milions d'euros. Però tornem a la Garrotxa, perquè l'Ajuntament de les Preses millora diversos punts del municipi. Doncs com dèiem, l'Ajuntament de les Preses millora diversos punts del municipi. A la zona de Cotella han renovat el mur de pedra seca i han instal·lat dues faroles alimentades amb energia solar. A més, també segueixen amb les actuacions de tancar els espais on estan ubicats els contenidors amb tanques reciclables. Més informació amb en Pere Bach.
L'Ajuntament de les Preses segueix millorant el municipi amb diverses actuacions. Gran part d'aquestes accions de restauració i rehabilitació són demandes dels propis veïns. A la carretera de la Pinyà, concretament a l'encreuament del carril bici, s'ha reformat el mur de pedra seca per garantir la seguretat i oferir una millor visibilitat a tots els usuaris. A més, també s'han instal·lat dues faroles dotades amb plaques solars. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, explica que era un tram de carretera que necessitava una major il·luminació.
Sí, això també a petició veïnal, doncs, que ens agrada molt, m'agrada molt a mi també, doncs, trobar-me amb els veïns, parlar-ne de les necessitats que poden tenir a cada zona del nostre municipi, i aquí sí que es va detectar doncs, que la il·luminació doncs, podia ser un problema, era un problema, doncs, quedava una zona molt fosca. Vam parlar amb els serveis tècnics, vam mirar doncs, a veure quina solució podíem trobar, i al final hem trobat aquesta solució de posar aquestes faroles alimentades amb energia solar per tal de que doncs, hi hagi aquesta il·luminació en una zona que també és una curva i uns encreuaments que hi ha doncs, a l'entrada de la zona de Cotella.
A més, des de fons mesos, l'Ajuntament de les Preses ha anat renovant la senyalització i retolació d'algunes zones del municipi, com la del Vall del Corb i el carril bici de la zona Vallaire i d'alguns equipaments públics com el casal de la gent gran. Ara el consistori està canviant els rètols d'accés a les cases de pedra tosca i també continuen per recollir els espais dels contenidors en tanques reciclables.
Ordenar aquestes zones de contenidors. I hem fet aquests tancaments són en material totalment reciclat, són un material que surt del contenidor groc íntegrament, doncs és un material reciclat, i vam començar ja fa un any a la zona del nucli, de les Preses, del centre del municipi, i enguany, aquest any, doncs hem fet diferents accions, una precisament aquí a la carretera de la Pinya, al tram del bicicarril. També hem reformat i hem ordenat a la zona de la carretera del Corp, a la zona del trencant de la Quintana, i dues zones que també doncs, hem ordenat i hem fet a la zona de Bosc de Tosca, a la zona del Volcarracó i a l'avinguda de Zona Esportiva.
Pel que fa a les xifres, l'Ajuntament de les Preses ha invertit 30.000 euros en dos anys pel tancament de contenidors. Des del consistori afirmen que la idea és seguir apostant per aquestes tanques de material reciclat amb l'objectiu de deixar la zona de contenidors del municipi el més ordenada possible.
I Santa Pau ja disposa de biblioteca municipal. Des de fa unes setmanes, el municipi compta amb aquest nou servei que ha de convertir-se en un punt de trobada intergeneracional. S'ha instal·lat a Can Vaireda, però es tracta d'una mesura temporal.
Un dels projectes que incluïa el programa electoral de l'actual equip de govern de Santa Pau era obrir una biblioteca al municipi, i des de fa unes setmanes és una realitat. L'alcaldessa Cris Capó assegura que aquest espai ja està obert a la ciutadania, encara que hi falten alguns arranjaments per poder desenvolupar-hi tots els projectes que tenen en ment.
L'hem fet ara transitòriament a Can Vaireda, que està allà sota la plaça Porxada, que al primer pis tenim el casal de la gent gran, i és a dir, el que seria la planta baixa, i al primer pis hem fet aquesta biblioteca que ha quedat tan cuca. L'estem equipant, no?, en contes, en llibres, perquè ha de ser un espai que els joves també puguin anar a fer els deures, que la gent gran es trobi gust per anar a llegir, i aviam si arrenquem, no?, sobretot ja de cares més a la tardor, que algú s'animés i volgués gestar un grup de lectura.
Aquesta nova biblioteca s'emplaça temporalment a Can Vaireda, ja que la intenció del consistori és que acabi ubicant-se al tercer pis de la finca de Can Torra un cop s'hagin acabat els treballs de millora de l'edifici.
I hem pogut encavalcar totes les fases, i per tant no ens hem parat amb el temps, i ja estem, hem licitat la tercera fase, i esperant que sigui una realitat, no?, entre finals del 2025 i principi del 26.
Aquesta tercera fase té a veure amb la construcció d'un centre de dia per a gent gran en la segona planta de l'edifici. Un cop estiguin enllestits els treballs, Can Torra podria estar operatiu, convertint-se en un punt de referència al municipi, ja que a part d'aquests dos serveis, també tindria un espai de coworking i un altre per a les associacions veïnals.
Les escoles d'Olot també s'acomiaden del curs escolar a la piscina municipal. Des de l'1 de juny, aquest equipament ha obert els seus serveis i els centres educatius n'estan gaudint. Es tracta d'una jornada diferent, lúdica i educativa per tots ells i elles.
Com és habitual, els centres educatius d'Olot passen els últims dies de curs a la piscina municipal. El cert és que aquest és un dia que engresca tota la mainada, ja que aquests centres estan portant entre 100 i 200 alumnes per dia a aquest equipament. Aquest dimarts ha estat el torn de l'escola de Sant Roc, que ha plegat a gairebé tots els seus alumnes. Un dels encarregats de supervisar l'activitat ha estat Albert Ferrés, mestre d'educació física del centre, qui explica que la jornada té molts beneficis per a aquests infants.
Ens serveix primer per disfrutar de l'experiència, que potser hi ha nens i nenes que d'altra manera no vindrien, i també nosaltres com a mestre d'educació física, doncs, per avaluar alguns hàbits, des de higiene, també a nivell esportiu, de diferents habilitats, vull dir, ens serveix per diverses coses. A nivell de centre ens va molt bé poder venir amb diferent alumnat, que comparteixin experiències, vivències i que es vagin, bueno, que convivint més entre ells i elles.
Els alumnes aprofiten la jornada banyant-se, prenent el sol i, sobretot, jugant.
Pilla per l'aigua, carreres, tirar les ulleres d'uns amics i les aboca amb les que tens tu. I així és.
És molt divertit perquè amb la calor que fa i ens podem-nos banyar és molt divertit.
Aquestes setmanes que comença a fer molta calor ja era hora de venir-nos a banyar a la piscina.
Més enllà de les visites escolars a la piscina municipal, d'aquí a poques setmanes s'hi duran a terme diferents activitats d'estiu organitzades per casals de lleure. En dona més detalls el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sallabona.
Tenim activitats pròpies, com pot ser la gimnàstica suau que fem cada matí, per tots aquells usuaris i usuàries que s'hi vulguin adreçar i s'hi vulguin acostar, amb una mica d'activitat a fora, a la zona de gespa, una mica d'activació, i després ja anem cap a l'aigua i acabem de fer l'activitat física a dins l'aigua, també per refrescar-nos. També hi haurà a les tardes els cursets de natació, els cursets d'infants i de nadons, i també els cursets de natació per joves, que aquests dies doncs vulguin aprofitar per fer un intensiu i doncs agafar unes millors habilitats aquàtiques.
Per a més informació respecte als casals d'estiu a la piscina municipal d'Olot o abonaments per poder accedir-hi, cal visitar la pàgina web de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot o dirigir-se presencialment a les oficines ubicades al pavelló d'esports.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I avui en esports... En esports, Jordi Manzano renova amb la Unió Esportiva Olot. El jove marenc de 20 anys ha gaudit d'un bon protagonisme aquesta temporada a Tercera Federació sota les ordres de Pedro Dolera. Manzano és un pivot defensiu que ha portat, sobretot, bona conducció de pilota en la trentena de partits que ha jugat amb l'equip. El jove migcampista afronta el seu primer curs de Segona Federació, tot i que ja va aconseguir debutar a la categoria fa més d'un any. I deixem enrere la pilota i anem als darts, perquè l'Associació de Darders de la Garrotxa fa una crida per rejuvenir la base dels darts a la comarca. El seu president, Jordi Arimany, ha apel·lat als beneficis en càlcul mental que comporta la seva pràctica regular. També ha lamentat que a la Garrotxa no hi hagi prou espai per jugar a les competicions i hagin hagut de desplaçar-se al Berguedà. Guillem Guardiola.
Les competicions de darts de les últimes temporades han posat de manifest les dues realitats que viu aquesta disciplina esportiva a la comarca. Les lligues amb punta de plàstic fa uns anys que compten cada vegada amb menys jugadors. El president de l'Associació de Darders de la Garrotxa, Josep Arimany, ha assegurat a la banqueta d'Olot Televisió que aquesta casuística respon a un comportament cíclic.
Ens està tocant l'època doncs, que doncs, abans hi havia hagut 30 equips a la Garrotxa i ara per fer-ne 48 hem d'anar a tot Catalunya. Llavors, realment costa que la gent s'impliqui doncs, a poder jugar, tot i que ara és hi ha moltes facilitats, perquè la Lliga la juguem online, llavors és molt més fàcil perquè la gent no s'ha de desplaçar amb el vehicle.
La realitat és molt diferent en les lligues amb punta de ferro. De fet, a Catalunya cada vegada hi ha més clubs. Arimany ha proposat un canvi de format perquè l'alt nombre de jugadors que hi ha no provoqui haver de jugar partides massa curtes.
Ens hem trobat ara que els rànquings que es fan del destí Wimau es feien als clubs de dardos i se'ns han fet petits perquè, com molt, et demanen quatre línies de tir i en quatre línies de tir no don temps de fer una competició ràpida, sinó que a vegades comença a les 4 de la tarda i acabes a les 12 de la nit.
Segons el president de l'Associació de Darders de la Garrotxa, Josep Arimany, a Olot no hi ha hagut espai per entrenar aquest any. Per aquest motiu, han buscat una alternativa lluny de la ciutat.
Hem agafat un local a Porreig, al Berguedà, per fer totes aquestes competicions i es podran allargar perquè hi haurà 24 o 32 línies de tir. Llavors, en vez d'anar allà i fer un cau directe, com s'està fent fins ara al destí Wimau, s'intentarà fer una lligueta primer, que després passi el millor de cada grup o el segon, i que la gent no vagi a Porreig només per jugar 5 partides o 7 partides màxim.
L'Associació de Darders de la Garrotxa no ha pogut arribar aquest any a la fase final de la Lliga Catalana en punta de ferro, tot i que la temporada en punta de plàstic encara està en joc. L'objectiu és revalidar el Campionat de Catalunya de Clubs el mes d'octubre i fer un bon paper en el Catalonia Open.
I el Dia Internacional del Ioga reivindica l'evolució d'aquesta disciplina a Olot. La professora Isabel Curós assegura que la població ja té més consciència que el ioga va més enllà d'una pràctica física. El Casal de les Fonts ha acollit aquest cap de setmana una jornada de 12 hores dedicada a aquesta disciplina.
El ioga és una disciplina espiritual, física i mental que va néixer a l'Índia fa milers d'anys. De fet, segons els investigadors, les primeres pràctiques van tenir lloc entre l'any 10.000 i 5.000 abans de Crist. L'any 2014 es va declarar el Dia Internacional del Ioga el dia 21 de juny i l'any següent ja es va celebrar per primera vegada a Olot a través d'una federació i una ambaixada de l'Índia. La professora i formadora de ioga, Isabel Curós, destaca que l'inici d'aquesta celebració a la ciutat va ser molt especial.
Fer la primera celebració del Dia Internacional que es feia a tots els llocs del món, a ciutats així molt importants, i llavors l'ambaixada de la Índia, la gent que s'adjuntava a aquesta celebració a través d'ells, ens enviava un vídeo on tothom feia la mateixa pràctica, sortia el ministre de la Índia explicant el propòsit del dia, bueno, va ser molt bonic, i a partir d'aquell any, cada any ho hem anat fent fins a quan va venir el Covid, que ho vam parar, i ara aquest any ho reprenem altra vegada.
El cert és que el ioga ha viscut una evolució gegant des dels seus inicis fins al punt que avui en dia existeixen diferents modalitats, des del ioga més tradicional al ioga aeri, un tipus de pràctica propera a l'acrobàcia i la dansa aèria. Curós remarca que actualment la gent és més conscient dels beneficis que pot tenir practicar-lo.
Sí, de fet, això, no? Ara el ioga és molt conegut, a tot arreu pots practicar i està molt bé perquè arriba a tothom, no? des de nens fins a gent gran. I bueno, jo crec que sí que més a poc la gent va veient que no és només una pràctica física i diguéssim, esportiva, sinó que hi ha tota una filosofia darrere. De fet, és una de les idees d'aquesta jornada, no? Doncs ensenyar que no només hi ha aquesta part, sinó que hi ha la part meditativa, la part més espiritual, la part filosòfica.
Un centenar de persones han participat aquest diumenge en la jornada del Dia Internacional del Ioga al Casal de les Fonts d'Olot, amb tallers, xerrades i actuacions musicals. La professora i formadora de ioga, Isabel Curós, no descarta que les pròximes edicions es tornin a ubicar al voltant del pavelló d'esports.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porten-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui, per tancar l'informatiu, Garantir el dret a la feina i a un habitatge digne per a tothom són els principals reptes d'Integra. Ho ha explicat la gerent de l'entitat, Núria Fité, en la segona edició de l'entrega de premis de l'entitat. Explica que és el moment d'iniciar una nova etapa amb projectes més significatius i més rellevants per a les persones.
Fa 57 anys va néixer Integra, una entitat sense ànim de lucre que treballa per les persones més vulnerables de la Garrotxa. Després de tants anys, des d'Integra afirmen que és un moment especial i que volen començar una nova etapa amb nous projectes més significatius per a la comarca. La gerent de l'entitat és Núria Fité.
Bé, jo podria dir que estem molt focalitzats en garantir el dret a l'ocupació, és a dir, a un treball a l'empresa ordinària, i també el dret a garantir un habitatge digne i en condicions.
Aquest cap de setmana s'ha celebrat la segona edició dels Premis Integra amb l'objectiu d'homenatjar i agrair el compromís de les persones a títol individual o col·lectiu a entitats, empreses i clubs que creuen el projecte de l'entitat garrotxina. Els premis que s'han atorgat s'han dividit en tres categories i han volgut premiar la trajectòria professional, el millor projecte i el premi a l'entitat que més treballa en el sentit de la inclusió i la vessant social.
Ens fa molta il·lusió poder fer la segona edició dels Premis Integra. És una activitat que vam iniciar l'any passat realment per reconèixer a totes aquelles les persones que tenen i juguen un paper important en el dia a dia de l'entitat i en què puguem assolir els nostres objectius. I aquest any doncs, bueno, fem uns premis nous en el sentit que l'any passat no vam donar concretament aquests.
Els premiats en aquesta segona edició han estat els següents. El Premi a la Trajectòria Professional s'ha entregat a quatre dones que fa 25 anys que treballen a Integra amb valors de l'entitat. El Premi a Millor Projecte Integra s'ha atorgat a l'equip de professionals del CDIA per la creació de l'app Mom & Baby, una aplicació per universalitzar la prevenció dels trastorns del vincle des de l'inici de l'embaràs, entre d'altres. I finalment, el Premi Entitat se l'ha emportat la Unió Esportiva Olot per facilitar la pràctica de l'esport a les persones amb discapacitat.
I això és tot de l'informatiu. Recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un bon dimecres i gràcies per la vostra confiança.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.